Al matí, a Ràdio Sabadell. You're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. Al matí, I'm the bad guy. Sigues realista i exigeix l'impossible.
Dijous més arriben els nostres prescriptors amb un munt de propostes culturals per seduir-nos, també amb la seva mirada crítica i, evidentment, com sempre, també per divertir-nos i passar una bona estona. Doncs avui ens acompanyen el Rafael Sabater, de Sabadell Còmics, que trobareu la botiga, que ens feia la Falqueta, al carrer Sant Antoni, número 34.
Bon dia, vaig tenir tantes ganes de sortir, sí, que he parlat abans que acabessis tu.
No et preocupis, que avui començarem amb tu, perquè m'imagino que molta feina, no?
Aquests aquests dies anem atabalats.
Sí, clar, heu d'ajudar a ses majestats, els Reis Mags, no? M'imagino que aneu de bòlit. Sí. També ens acompanya el nostre expert en cinema, el Jan Sabater. Bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
I el nostre expert en xarxa i comunicació digital, Joan Martín, de Marficom. Bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
I bon any a tots.
I bon any, bon any.
Igualment.
Vinga, Rafael, que soni la teva sintonia i comença ben ràpid a dir, doncs, allò, les propostes per incloure a la Carta dels Reis dels petits, però també dels grans. A veure, per quin vols començar? Comencem pels nens,
mira,
com sempre, els petitons?
Va, comencem amb els petitons, mira, molt més petits.
Vinga.
Un còmic que es diu Eli i Gastón.
Mm.
El espíritu de l'otoño és el subtítol. L'editorial és Roar Comics, que és una editorial nova, no havia sentit mai a parlar, i ens va arribar l'altre dia, no sé qui són. Mm. Roar Comics. Els autors són Ludovic Vilain i Cecil Derenocourt.
Que fàcil.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí,
fàcil.
Sí,
torna-li al títol, que el trobaran millor pel títol.
Derenocourt. Bueno, que és el nom. Bueno, estem parlant per una edat que serien a partir de 8, 9, 10 anys, i estem parlant d'un còmic de fantasia, d'un mons onírics, aquests mons tan bonics, i és la història d'una nena que els pares tenen molta feina i la deixen uns dies a viure amb la iaia, amb una iaia que... Fa olor, eh?
Oh, m'encanta!
Sí, jo també els oloro.
És que m'ha vist el refer.
Sí,
m'encanta.
Jo també els oloro, eh? Soc d'aquests que oloro els còmics i els llibres. Sí, sí, som una raça especial.
Totalment. Sí. És superdivertit, m'encanten les il·lustracions.
Sí, sí, la il·lustració està molt bé, és això, per nens de 10 o 12 anys, i és fantasia. Estem parlant d'una nena que els pares el deixen amb l'àvia, amb una àvia que no ha tingut molta relació, que no el coneix gaire, i la veritat la nena no es vol quedar. A més, té uns veïns, té un nen veí que és una miqueta gamberret, que li fa una trastada, i ell al final s'enfada, ella ja no vol quedar, i amb el seu gat, un gat que parla, però només ella el pot escoltar, només s'entenen ells dos. Una miqueta com el Calvin i Hobbes, recordeu? Calvin
sí,
i Hobbes, vestides,
veritat,
que tenia el peluig el tigre de peluig, i parlaven entre ells dos. Doncs això és una miqueta així, no? És una aventura d'aquesta nena i el seu gat, que al final, doncs, com que està cansada de viure amb la iaia i que no coneix, i amb uns veïns que li estan fent la guitza, decideix marxar i s'aventura en un bosc fantàstic, on coneixerà tot de personatges curiosos, també guineus que també parlen, i tot d'animals ocells també que parlen. Bé, per la canalla, per nens així, eh?
Doncs un llibre, exacte, per
incloure... Sí, el dibuix està molt bé, eh? El dibuix...
Sí.
Està
Eli Gastón, a l'Espíritu de l'Otoño, doncs a Roar Comics, i doncs amb aquestes aventures i tota la naturalesa, que segur que els més petits els hi encantarà. I quina altra proposta, va?
Doncs mira, La vieja guardia. Libro 1, Abriendo fuego. Això ho publica Norma Editorial, i els autors són Ruca Fernández, a veure si trobo els noms, Greg Ruca i Leandro Fernández, són els dos autors. Ja porta l'enganxina a Netflix.
La
meitat dels còmics que estan venent en aquest moment porta l'enganxina. Netflix està agafant tots els drets de tots la meitat dels còmics que s'estan publicant, ha comprat els drets per fer-ne sèrie. No la busqueu aquesta sèrie, La vieja guardia, encara no la busqueu perquè encara no està disponible. Tot just s'està produint, Netflix ja ha comprat els drets, els estan produint, però clar, l'editorial ja ha enganxat la ben gros, que és Netflix, sèrie de Netflix.
Clar, perquè això sembla brillant.
Perquè això a tu et sembla brillant, no?
Això és brillant,
això és marketing, això és per vendre fàcil i ràpid.
Si Netflix aposta pels còmics.
Sí,
per les sèries. Això és una bona notícia.
Per una facilitat que hi ha amb els còmics, que el llenguatge del còmic i de la sèrie i el cinema és molt semblant. Pràcticament és visual, és totalment visual. Vol dir que ja et fan els planos, el dibuixant ja et fa els planos, tal com ha de la composició, la trama, tot. Ja, un còmic no deixa ser una sèrie de televisió en paper.
I podria tenir alguna cosa a veure amb que ara entra Disney Plus, que vindrà molt de... No? Vindrà Marvel, vindrà amb
també,
tot això.
També, també. Tots estan
per combatre tot això?
Bé, suposo això és posicionar-se, bueno. Cops a cotxe, en aquests moments és anar obrint-se el mercat en cops a cotxe, i qui estigui a dalt serà el que aguantarà, no? I qui quedi enrere és el que desapareixerà absorbida per un altre de més gran. Això acabarà així, no?
També Disney Plus, ja veurem.
A veure què passa,
què
no?
Fa. Perquè fa pinta de ser més un bluff que altra cosa.
Bueno, ja anirà bé, perquè jo no puc amb tant, eh?
Jo tampoc,
clar,
al final hem de triar.
Netflix, Amazon Prime,
HBO, sí, no?
Orange, Movistar, HBO... No puc.
Això acabarà amb una o dues plataformes, s'ho menjaran tot, i això, el que dèiem, no, cops a cots, allò que estigui per darrere, aquest desapareixerà.
I per això buscant sinergies, perquè, no?, suposo que com més produccions, no?, o sigui, còmics, sèries, doncs millor per tenir, doncs, més capacitat de mercat.
Sí, clar, és la publicitat. Netflix sap que aquest còmic, si ha tingut èxit, ja té uns fans ja que estan pendents d'aquesta sèrie. Vol dir que quan anunciï que aquesta sèrie... Ha passat una miqueta amb Umbrella Academy, que també està basat en un còmic, que té molt èxit a Netflix, i clar, es basen en això, no? És una retroalimentació. Surt el còmic, té èxit, Netflix o qualsevol plataforma, HBO, compren la sèrie, la meten, i automàticament el còmic es torna a vendre. Vol dir que és aquesta volta, tota aquesta retroalimentació que es
no
va
malament,
uns
eh?
Amb els altres.
Com a estratègia no està gens malament.
Clar, la gràcia és això, no? Que pràcticament ja tenen el guió fet, perquè el guió del còmic és pràcticament idèntic als de les sèries,
sí, i a sobre, falta
i a sobre l'storyboard. O sigui, tenen l'storyboard fet, que és el còmic, i el guió, pràcticament, que s'ha de canviar molt poques coses.
Economia circular, aprofitar recursos.
Sí. No, fa gràcia perquè, per exemple, Umbrella Academy, que la vaig veure fa poc, la sèrie, i hi ha planos que són clavats.
Que són
la
idèntics,
sèrie,
no?
El còmic i la sèrie són pràcticament clavats, no? Vull dir que ja els serveix molt, els estalvia molta feina. Vull dir que, bueno, si això és un sistema per anar fent publicitat i anar venent, va, doncs ja ens va bé, no?
I tant.
Doncs aquest, La Vieja Guàrdia parla d'un grup de mercenaris, que són mercenaris de sou que lluiten en guerres a qualsevol lloc del món, tu els pagues i et solucionen el problema, no? Però tenen una característica, que són immortals, que han lluitat a moltes guerres però sempre han sobreviscut, perquè els fereixen, els maten, però al cap d'un moment tornen a estar vius. Amb això que comença la història, que anirà, la història anirà fent salts, cada episodi anirà fent salts en el temps, i anirem veient aquest mateix grup en diferents moments de la història solucionant conflictes i solucionant ordres que els hi han donat. En aquest moment comença de que per primera vegada amb ells quedaran gravats en una escena, es vol dir que sabran qui són. Comença la història que els hi fan una trampa, un parany, i els graven en un moment amb una acció d'aquestes, entren en una casa perquè els hi diuen que hi ha uns presoners, entren i els presoners no hi són. Hi han tot d'armes, els maten, reneixen, van tot anar a reviure, i els que veuen ells és que hi està ple de càmeres tota la casa. Vol dir que hi ha algú que els ha gravat. Vol dir que hi ha algú que sap qui són, que és el primer cas.
És molt de Netflix,
és la primera vegada que saben qui són. I la història, després, a partir del següent episodi, dos, tres, n'hi ha endavant i enrere. N'hi ha en temps real, però també n'hi ha explicant històries de segles enrere o d'anys enrere, amb casos que van tenir ells, amb guerres que van participar, però que també tindran alguna repercussió en el present.
Bueno,
vol dir que les històries
n'hi ha
endavant i enrere, i n'hi hem entenent, i n'hi hem sapiguent qui són ells i qui els està investigant. I...
Home, és interessant.
Sí, no? La història està bé, I és això, és molt de Netflix, és molt de sèrie de televisió.
Totalment,
és que el còmic és això, en aquests còmics de Continuarà, que són aquestes sèries que cada mes estan un fascicle i després continues la setmana, el mes que ve, és molt sèrie de televisió.
És ideal.
Cliffhanger, que deixa penjat, esperant el proper episodi.
No, ara vull tots els còmics de cop, no? Ara sí, si n'he explicat, ara vull tots els còmics de cop.
Sí, sí, sí. Bé, mira, és el... tot va cap aquí. Anys enrere això no existia realment. Ara estem aprofitant perquè ens porta molta gent que no era client de la botiga, no eren clients de còmics, però que veuen la sèrie, veuen que està basat en un còmic i després el venen a comprar. Ja va bé.
I tant, venguem, i tant.
Venguem, que venguem el que sigui, tu. I ja està. I ara passem als còmics amb regust de ceba. Ja vaig dir l'altre dia.
Sí, ens ho vas
parlem dir. De còmics amb regust de ceba. No parlem de còmics de cuina, sinó còmics sabadellencs. Perquè aquí a Sabadell també tenim una àmplia producció de còmics i molts autors. I en aquest cas aporto, el primer que aporto és el Coroque i la xica que dijo no, que és el guionista del Josep Busquets i el dibuixant és el Jonathan Cantero. El Jonathan és sabadellenc. Aquest còmic és un còmic que parla del Japó, està basat en el Japó aquell dels yokai, de fantasia, d'aquells monstruïtos, de... sempre ho veus, si heu vist Totoro, si heu vist una pel·lícula com Totoro, sí, sí, que parla molt d'aquest món de fantasia, d'aquests animalons del bosc, que són, a vegades són bons, a vegades són dolents, i parla d'aquest món, no? És un còmic que ha tingut una història curiosa i atzarosa, no ha sigut fàcil. Ells el van presentar a diferents editorials, ningú ho va voler publicar, i al final el van acabar fent un crowdfunding. I el van acabar publicant, i al final una petita editorial que es diu Spaceman els va acabar publicant, i tant. No? I ara aquest còmic ha arribat al Japó, no sabem com ha arribat, però ha arribat al Japó i ha guanyat un premi, el consulat, bueno, que és sí, el consulat japonès o no sé què, ha donat un premi cada any als llibres i còmics que reflecteixen una miqueta l'essència del Japó, que són estrangers però que donen una imatge que molt
acurada,
Japó,
molt,
que els agrada molt, els hi donen un premi. Va, i ha guanyat un premi del Ministeri d'Assumptes Exteriors del Japó. Una curiositat que, mira, que això que farà, això farà...
Fixa't,
que segurament...
gràcies a la tenacitat, no?, dels autors que van fer el crowdfunding.
I que ningú ho és publicar i tot això, i ara possiblement aquest còmic s'acaba publicant al Japó gràcies a l'èxit de la iniciativa i del premi, no? Vull dir que ja s'han interessat algunes editorials japoneses per publicar-ho al Japó gràcies a l'èxit. Va dir que, mira, no sabem mai que on anirà, guaita, i a vegades va costar que es publiqués i ara, guaita, ha tingut un èxit. I el Jonathan Cantero és sabadellenc, vol dir que mira.
Mira, i m'agrada molt també al final, a banda de les il·lustracions, no?, que després surten tots els personatges, que clar, fa com el recull,
sí,
no?
T'explica com que és un món molt desconegut, els esperits japonesos que en tenen centenars i potser milers, potser diria que en tenen...
Imagina't.
Dic centenars i segurament tenen milers. I cada un és d'una cosa, uns beneficien, uns per la sort, altres per no sé què. I hi han aquests personatges misteriosos, i per això jo al final, com que són molt desconeguts per nosaltres, doncs hi ha un índex a darrere que explica cada yokai, cada monstruïto d'aquests, doncs què fa, uns són beneficiosos per la salut, per la... Bé, nosaltres també tenim els sants, nosaltres, no? El Sant Pancràs, que és per la feina, oi?
Sí.
I després el Sant Cristòfol, que és dels conductors, oi? També ho tenim, eh?
També ho tenim, res a veure, però...
I allà també ho tenen, però són aquests, aquests
són
bitxitos...
Són més màgics, no?
Màgics, que diuen,
sí.
I la curiositat és aquesta, mira, ha guanyat un premi al
Japó. No, i a més la curiositat que ha guanyat un premi, un sabadellenc, molt interessant, per cert, parlant de premis, tu també has rebut un premi, no?, aquest 2019.
No, un premi Rafael, no.
Un reconeixement. Com un sabadellenc,
sí, sí.
No?
Que suposo no sabien què aquí ficar i em van ficar a mi com un dels noms i cognoms de l'any de Sabadell. Bueno,
però també doncs, té mèrit per aquests 25 anys,
sí,
no? D'història
sí.
De la
sí,
botiga.
Sí, pels 25 anys de la botiga i pel tema cultural, doncs... Bueno.
Home, per aquesta aposta que fas
sí,
des de la botiga,
sí,
sempre,
sí, no,
o
content,
des d'aquí, des de la ràdio, també, doncs, apostant i recomanant.
I tant. Però bé.
Sort.
Jo content, eh?
I nosaltres també, molt contents. Vinga, que tens una altra proposta,
sí.
I la botiga esperant perquè
després,
tornis.
El paper de ceba.
Clar.
El cinquè número del paper
ja.
De ceba, el cinquè ja. Especial Nadal, recordem la revista Paper de Ceba, que és la revista que es fa el diari de Sabadell i es fa amb autors sabadellencs i es fa amb caràcter sabadellenc totalment, 100%. Vol dir que parla història de Sabadell, poden ser coses reals, a vegades inventades, però sempre el context de Sabadell, no? Amb aquest número tenim, és especial Nadal, hi ha un parell o tres històries que parla del Nadal. Tenim la història de la nevada de l'any 62, de Sabadell, doncs es fa una miqueta una història, un personatge que va viure aquella gran nevada. Després tenim l'ambaixador, la història de l'ambaixador reial, que és el nostre ambaixador, que ningú té ambaixador, només Sabadell té ambaixador, eh?
No ho sabia, jo, això.
Altres ciutats tenen patxes. tenen patxa, serveis
també són molt importants.
Són més importants. Terrassa tenen un patxa xiu-xiu, no sé com li diuen.
Encara sort que tenen patxa.
Una cosa molt rara.
I també tenen molt de carbó.
Sí, exacte. Però nosaltres tenim ambaixador, això s'ha d'explicar, no? El quinto, es parla del quinto, que també és una cosa molt sabellenca.
És una tradició molt arrelada a casa nostra, sí. Jo tinc amics que quan els explico de Barcelona diuen, però això del quinto què és? O sigui,
sí, és molt curiós. El quinto s'ha de portar. Jo sempre hi ha gent de fora que ve a Sabadell, els portem al quinto perquè vegin, perquè és molt curiós. És una marcianada. De fet, la història és un marcià. És un marcià que arriba a la Terra i va parar amb un quinto. Vol dir que és una marcianada amb un marcià. És molt divertida. Després també hi ha una història que es diu Objectiu la Lluna, que sembla molt del Tintín, que es parla de quan en l'any 69 l'agrupació astronòmica Sabadell va ajudar a la NASA a que l'home arribés a la Lluna amb els seus telescopis, doncs va ser un dels col·laboradors, i això ho explica, una història desconeguda però molt, molt curiosa. Doncs també Sabadell va ajudar a arribar a l'home a la Lluna. I finalment tenim l'any que ve, no l'altre.
Home, clar, aquest també és un imprescindible,
clar,
eh?
És un llibre que parla de la colla, és un homenatge a la colla de Sabadell, la colla de l'Obiols, del Trabal, del Pere Quart, que fa 100 anys va revolucionar una miqueta el panorama literari de Sabadell, doncs ara en fa 100 anys, i doncs nosaltres i la llar del llibre hem demanat a 50 autors que fessin un homenatge a la colla. En total han sigut 45 escriptors i 5 dibuixants, doncs, que han col·laborat per fer l'any que ve, no l'altre. La colla fa 100 anys van fer l'any que ve, que era un recull d'històries, i nosaltres hem fet 100 anys després l'any que ve, no l'altre.
I quins autors trobarem?
Mira, sabadellencs, per exemple el Roc Casagran, que el coneixem, sí, tots, el Joan Safont, el Xavi Salomó, el Joan Sallent, i el Màrius Serra, que no és sabadellenc però li agrada molt Sabadell. Ha vingut moltes vegades a Sabadell, ha vingut a jugar a quinto a Sabadell, una vegada va explicar que li agradava molt el joc aquest que fem amb els números, que cal que ell digui tant els jocs de paraules i tot això, que no diguem el 15 sinó la niña bonita, doncs això em va fer un article i a ell li encanta, no? El Cesc Prat, de la colla, de la comissió de la colla dels 100 anys, el Bach, Sabadal, Campillo, en Benet Casablanques, bueno, Narcís Comadira, pràcticament doncs, 50 autors han volgut fer un homenatge a la colla, i el que hem fet és ficar-hi una faixa, com van fer fa 100 anys, els de la colla van ficar una faixa perquè el llibre s'ha de vendre sense saber què hi ha dins. La gràcia és que no saps què hi ha, val? Perquè no estem parlant d'un llibre, no estem parlant ni d'una novel·la, no estem parlant d'assaig, estem parlant d'una cosa diferent. I això fa 100 anys, la colla, l'any que ve, van revolucionar el panorama literari, no només a Sabadell, sinó tot a Catalunya, i amb aquest llibre, no? Perquè és una història, és un tema molt diferent. Doncs ara nosaltres hem volgut fer, a la llar del llibre nosaltres, doncs amb 50 autors, ens han ajudat a confeccionar aquest l'any que ve, no l'altre, aviam què passa. Però de moment s'està venint molt bé, s'estan passant molt bé tots.
Doncs un dels altres llibres imprescindibles per incloure a la Carta dels Reis, i afanyeu-vos perquè van fer una tirada, em sembla, curteta,
sí, 200,
no?
Sí, només 200 exemplars, perquè només es ven a Sabadell, ven una edició per sabadellencs només.
Molt bé, doncs Rafel, et deixem, que tens molta feina, moltíssimes gràcies, i ens veiem d'aquí 15 dies.
Molt
que vagi molt bé, una
moltes
abraçada. Qui canta, Joan Martín?
Home.
A veure, que aquesta cançó m'ha dedicat a tu, eh?
Canta la Rosalía.
És la cançó de Nadal, i canta...
Home, canta la Rosalía. És a dir, tant diroquí, tant que s'enreien de mi d'aquesta cançó... Porto 2 anys insistint
Porta
molt...
Porta 2 anys apostant ben fort, i
aposto,
al final, mira, eh? La Rosalía t'ha fet cas.
Ha tingut a sortir la Rosalía per fer-la viral. És la millor cançó que hi ha de Nadal. Ho repeteixo i ho repetiré, i l'any que ve la tornaré a posar.
La tornarem a posar, per això volíem fer-te aquest petit homenatge.
Home, l'he encertat.
Has encertat totalment. Escolta, i avui també portes coses molt interessants, eh?
Una mica resum.
Sí.
No, comencem una miqueta de resum del 2019. Comencem amb les novetats que per mi són les més importants que han aparegut a les xarxes socials.
I que hauríem de tenir tots ben, no?
Exacte. Són coses que ens han facilitat la vida molt,
sí,
o que han canviat la forma de fer servir algunes de les xarxes socials, no? Per mi, la que més ha canviat és també una cosa que ha sigut molt pesat, que és el tema de les llistes de Twitter, que ara Twitter el fem servir d'una forma diferent gràcies a que és molt més senzill entrar a les llistes de Twitter, les tenim només doncs deslliçant la pantalla cap a l'esquerra o cap a la dreta i podem entrar a contingut específic d'un tema en concret. Jo crec que això és molt útil. Una altra de les coses molt importants que han aparegut el 2019 és el boom, ara sí, gràcies a Spotify, dels podcasts. Ara ha apostat moltíssim pel tema del podcast, ha fet una secció, el posa al nivell de les cançons i, a més, ara començarà amb contingut propi de podcast seu. És a dir, que anem a veure el 2020 com evoluciona el tema dels podcasts, que segurament doncs tindrà molt recorregut.
I que també era una de les apostes que portes temps també recordant que el podcast viurà un bon moment, no?
Exacte, no? Me'n recordo el 2019 que deia explotarà, jo crec que el 2019 ha explotat, ara ja tothom coneix que és un podcast, abans havies d'explicar que era un podcast, ara ja tothom ho sap. I ara el que falta és que la gent que fa podcast es pugui guanyar la vida, que ara és una miqueta complicat, per tema dels anunciants encara no confien. Ara és el departament de màrqueting de les empreses grans que han de confiar en que el podcast és una eina per comunicar a un mercat molt concret, no? Llavors, jo crec que Spotify ha fet un gran favor a la ràdio i al podcast. És a dir, que anem a veure com evoluciona. I també, si hem dit que explota Spotify, jo crec que explota una altra cosa, que és TikTok.
Aquí totalment. Sí que... Aquí els més joves, també, jo crec, també. No?
Correcte. Jo crec que el 2020 és l'any de TikTok. Si haguéssim de quedar-nos amb una novetat, jo crec que és TikTok com ha crescut, com ha aparegut. I ara falta el mateix que passa amb els podcasts, no? Que les empreses sàpiguen com fer servir TikTok per anunciar coses i que realment que ens faci encara més gran i pugui combatre amb Instagram, amb Facebook o amb tots aquests, que encara està una mica de distància, però té molt i molt èxit, no? Sempre recordo aquí que, sisplau, qui no sabia que és TikTok, que se la descarregui, que la faci funcionar i veurà que és magnífica, que és supercreativa i que passen coses, passen moltíssimes coses allà dins i no podem estar fora d'aquest món. Més arribades que hem tingut el 2019, WhatsApp Business. WhatsApp Business va arribar a Espanya i té moltes novetats, no? Com per exemple, podem etiquetar els teus contactes, els teus chats, i això, veure tots els chats dels teus amics, de la ràdio, de tal, ho pots organitzar. WhatsApp Business ha arribat al 2020, encara és molt a nivell usuari, falta moltíssim perquè les empreses valgui la pena que només sigui per empreses, però jo crec que 2020 sí que vindrà també amb un canvi de la publicitat en el mòbil, no? Com fer servir WhatsApp per publicitat? Per mi encara és molt invasiu que un restaurant o que una empresa m'enviï un missatge per WhatsApp. Per SMS ho accepto, no sé si us passa a vosaltres.
Sí, m'envien, però ja estem acostumats.
Exacte.
Ja és algo normal.
Clar, però el format és el mateix, no? Clar, el format en teoria és el mateix.
Però perquè no el fem servir.
Correcte.
O sigui, com que és algo que està allà i no ho toca ni Déu,
ho tenim canvien. Com més oblidat. No,
no canviïn.
No molesta, no? No molesta. És spam, la carpeta
sí,
és spam.
Sí, és la carpeta, sí, que mires de tant en tant, ja i ja ho...
Doncs els SMS, ara com convertim això al WhatsApp, no? Anem a veure el 2020 com es presenta també en això. Una altra cosa molt important en el cotxe, quan conduïm, sempre tenim la discussió entre Google Maps o Waze.
Sí, totalment.
No? El Waze, sí. Jo faig servir Waze, jo faig Google Maps. Waze és millor, sí, sí, però gasta molta bateria. Tal, bueno, recordem que Waze pertany a Google, i Google Maps pertany a Google, no? Llavors, què ha
fet? Jo em quedo amb Google Maps.
Clar,
bueno, sento, però...
han sigut molt llestos, perquè Google ha fet, tot el 2019 ha fet servir Waze com un banc de proves, de provar coses, provar moltíssimes històries, i ara què ha fet? Ho ha copiat tot a Google Maps, ara ja ens marquen els radars mòbils. Ara podem afegir nosaltres, accidents, podem afegir moltíssimes coses. Aquest any també, al finals de 2019, ha sigut el pas que ja... definitivament ja Google Maps, ja no hi ha discussió que és molt millor que qualsevol altra plataforma. L'altre dia llegia que Google té en mapa, és a dir, ja té fotografiat el 95% de l'espai habitat.
Que fort,
del món.
Eh?
És una barbaritat.
És brutal, això.
És una barbaritat, 95. O sigui, hi ha moltes zones habitades, eh? I molt remotes.
Però és que la veritat és que és molt pràctic i... molt útil, eh? Jo penso, com ho fèiem abans?
No podríem viure abans sense.
No, abans vivíem, sí, sí. Sense, però preguntàvem, sí, t'acabaves perdent, no?
Al
final arribaves, però exacte. Ara és tan útil, i fins i tot això, veus si hi ha molt de col·lapse, molt trànsit, i llavors agafes una altra ruta, és molt
eficient. Jo el poso per anar a casa sempre, per si hi ha caravana, si hi ha algú, sempre el poso per anar a casa, que sé anar a casa meva, una cosa que això ho tinc.
La veritat,
saps? Sí, en sèrio. I l'altre dia per Barcelona m'han preguntat un carrer i em va semblar com molt estrany. Vaig pensar, que no tens mòbil. Sí, després per un moment vaig parar i vaig dir, no, espera, no, pues mira, t'ho busco, no sé què i tal, però em va impactar i vaig dir, però que no tens mòbil.
Si no tenia dades.
No, potser, qualsevol cosa, és sí, igual, sí. Es pot preguntar també encara que tinguis mòbil, no passa absolutament res.
Però és fort, perquè ara et sorprèn, es fa estrany, clar, una cosa que abans era tan habitual, com canvia tot.
Exacte, i l'última novetat que per mi també és molt important, també ve de Google, que és Google My Business. Google My Business és aquelles targetetes que ens surten quan nosaltres guardem, d'una forma molt senzilla, quan nosaltres busquem a Google, que ens surt una carta, no?, a mà dreta de la pantalla i allà posa doncs, el teu negoci, l'horari, la direcció, sí. El surt... Doncs allò és molt important i això aquest any l'ha fet servir Google per com a xarxa social. Llavors això, totes les empreses i autònoms haurien de tenir, però empreses segur, haurien de tenir això molt ben posat. Inclús també podem publicar coses que pots fer servir com un LinkedIn, no?, per parlar de la teva empresa. Llavors, quan la gent et busqui a Google, no només et trobarà, no només sabrà els teus horaris, sinó també podràs saber de tu amb petits articles que també et deixa afegir. Doncs Google My Business, jo sí que crec que és doncs una de les novetats, una de les coses que tenim més en compte el 2019 i, evidentment, també el 2020.
Doncs seguirem a veure també doncs, aquest 2020 si totes aquestes novetats s'acaben consolidant i són una aposta ja del tot segura. També portes aplicacions.
Sí, he fet una mica el recull de les millors aplicacions que hem recomanat.
Molt bé.
Alguna és, jo crec que és nova i alguna... No, ja l'he dita, val? Però totes...
Però encara no ens l'hem descarregada i el Joan, com són la seva aposta, vol que tothom...
Us heu despistat.
Ens hem despistat, ara ho comprovarem. A veure,
aviam quantes tenim.
Quines aplicacions?
La primera és Desit.me, Deseat.me. Per què serveix? Doncs serveix per quantes comptes heu obert amb un correu electrònic. És a dir, si tens el teu correu, el que sigui, @gmail.com, i hem obert, doncs, tropecientes mil comptes de no se sabem on i no sabem per què, no? Doncs aquesta pàgina web, Desit.me, el que fa és et fa un recull de totes aquelles pàgines on has posat com a usuari el teu correu. Important fer-ho i a més et dona l'opció de treure el teu perfil o et diu com ho has de fer, val? És molt útil i, bueno, i evitarem també molt spam, evitarem moltes històries. Desit.me jo crec que és molt necessària, comencem l'any i comencem l'any doncs nets.
Molt bé, això és important també, fer neteja.
Exacte. No està malament,
no està malament. No està malament.
Després hi ha una pàgina web que és remove.bg i ara estava buscant aquí mentre anava parlant, que és una aplicació que el que ens serveix ara és que ha canviat el nom just fa unes setmanes, ha canviat el nom a Photoroom, PH en foto, Photoroom. Per què serveix? Doncs poses una fotografia, et treu el fons, et deixa amb el fons net, amb el fons transparent, i inclús ella et dona plantilles per posar coses darrere. És a dir, si tu, per exemple, ara per Cap d'Any, doncs havia moltes plantilles, doncs posar-te un 2020 darrere, posar-te solapat doncs un 20 darrere i un altre davant. A més, té moltes plantilles, doncs si som una empresa doncs per fer fotografies, ja que tenim els còmics, doncs ell et posa una plantilla, fas doncs la foto de tres còmics, per exemple, i ell t'ho col·loca com si estigués al mig del mar, o a sobre d'una taula, o a sobre de... Bueno, ell t'ho recol·loca i són imatges que van molt i molt bé per xarxes socials,
clar,
per
posicionar la nostra empresa, la nostra imatge personal...
I per fer fotografies professionals d'una forma, doncs amb el mòbil, que a més això funciona molt. Remove.bg o Photoroom, que és l'aplicació per mòbil. Val? Més coses. Linktree. No sé si us sona Linktree. Moltes... Tampoc us sona. Heu d'apuntar, Us ho veu apuntant, Linktree serveix per fer un enllaç per la teva biografia d'Instagram i en aquest enllaç, quan hi entres, pots escollir... Doncs, tens diverses opcions. Llavors pots escollir entrar a la pàgina web, entrar al teu doncs, per exemple, LinkedIn, entrar... Doncs el que fa és et dona doncs, més opcions. Tu entres a aquell enllaç, t'obre una pàgina personal on cliques allà on vols anar, perquè recordem que l'avió d'Instagram
no
et deixa un enllaç i tampoc et deixa anar a altres xarxes socials ni res de res. Doncs amb aquest truquet, amb aquesta pàgina web, doncs podrem fer que la gent pugui anar on ella vulgui.
Doncs és molt interessant, és gratuïta aquesta?
És gratuïta, té opcions de pagaments, aquestes de freemium, que si vols doncs, una plantilla més elaborada, si vols moltes coses, doncs pots pagar, però amb, amb la gratuïta doncs ja tirem.
Doncs està molt bé aquesta eina així per donar més visibilitat, no?, als nostres
Correcte.
Continguts. Molt bé.
La penúltima és una molt útil, i crec que no l'he dita, que es diu whereby.com.
No, aquesta no l'has dit.
Whereby.com és una troballa molt xula que és, si tenim una videoconferència amb algú i a vegades fem servir Skype, la majoria, quin és el teu usuari,
sí.
Quin, envia'm el teu mail, no et trobo, espera't que jo ja estic connectat, no et
ara
veig,
no me'n recordo.
Ara no me'n recordo, quina era la contrasenya.
Sí.
Doncs,
ho hem viscut tots, em sembla això.
Doncs per això existeix whereby.com. Whereby.com el que fa és, et dona un enllaç, aquest enllaç li dones a l'altra persona, l'envies per Telegram, per WhatsApp, per on vulguis, l'altra persona entra i ja està. Tan fàcil com això. No has d'instal·lar absolutament res. No has de fer res de res de res. Inclús pots personalitzar la URL. O sigui, pots posar whereby.com/marficom, per exemple. No? Doncs tu l'envies a l'altra persona, entreu els dos i podeu estar xerrant tranquil·lament. I a més pots compartir pantalla. Doncs té moltes opcions que, bueno, que per fer una conferència, bueno, jo ja ho faig servir amb els meus clients, doncs li envio directament això i així m'evito tot el tema de Skype o espera, Skype, no, espera, que jo faig servir no sé què, que jo faig servir no sé quantos.
Clar,
mira, te'n
dius això. Els hi passes l'enllaç i ja està, fora problema.
I està fora.
Whereby.com.
I per últim, la última, que és una de les més preferides i aquest Nadal l'he fet servir molt, que és Yuka.
Home, aquesta és un clàssic.
Home, Yuka per veure doncs, els aliments, si són més o menys sants. Tu fas la fotografia al codi de barres i et diu doncs, quina puntuació sobre 100.
Que vam fer la prova aquí a l'estudi, te'n recordes? Amb
Exacte,
Neus, sí?
Correcte, quins eren millors o pitjors. Mm-hmm. Us haig de dir que el xocolata desfeta, sigui la marca que sigui, cap supera l'1. Vull dir, perquè ho vaig estar provant.
Vaja.
Aquest Nadal, una frustració, dic, bueno, algun xocolata potser està... Doncs pues no, xocolata desfeta, cap ni una. L'aigua sí, l'aigua li dona molt bona puntuació, però el xocolata no. Però bueno,
doncs aquestes... a veure aigua tots.
És igual, però de tant en tant va bé endolcir el matí o la tarda o la nit, el que sigui.
Bueno, vaig tancar els ulls i vaig agafar la primera marca que vaig trobar. Bueno, aquestes per mi són les aplicacions, les 5 aplicacions més destacades del 2019 o més útils. Segur que en teniu moltíssimes més, però aquestes per mi m'han salvat la vida en molts moments. De més i més emoció. O sigui que m'agraden aquestes.
Molt bé, doncs què més?
I per últim, la dada. La dada. Aquestes dades que m'agrada que penseu, què passa, no? Doncs us haig de dir que han fet un estudi amb els britànics, val? I han descobert que, de mitja, cada un de nosaltres es fa a l'any 468 fotografies selfie. És a dir, més d'una al dia. Jo ho he comprovat, amb mi, mateix, perquè jo només tinc les del 2019 en el meu mòbil, val? Perquè em vaig treure totes les fotografies, només tinc les del 2019. Hi ha una opció a l'iPhone que pots veure totes les fotografies selfies que tens al mòbil. Clar, doncs jo en tinc 430.
O sigui, tu estàs precisament...
a la mitjana.
Però em sembla una barbaritat. És a dir, ho he fet perquè ho diu, ho diu. Però 430 fotografies...
Sí, soc Joan Martín i he fet més de 400 selfies el 2019.
Em vaig deprimir. Hola, soc Joan Martín i m'agrado molt i faig fotografies a mi mateix o alguna cosa. Com va això? I em faig fotos.
És
aquesta
societat, eh?
Em sento fatal.
I em sembla que potser són poques, segons la persona, perquè a vegades veus...
Jo quedaria més baix.
Sí, segur. Jo també ho pensava,
Jo sí, No, jo me'n faig molt poques de fotos.
Bueno, després mireu el mòbil a veure què ets ho dius. I però, perquè faig que seria molt més. Jo no faig tantes selfies.
Mira, el primer pas és a reconèixer el problema,
Exacte.
Bueno, ara l'ha reconegut el mòbil, perquè jo, ostres...
I ni així, tu creus? O sigui, que
exacte. Però bueno,
ja que és molt fort,
Com a mínim que hi pensem, no? Que hi pensem que no cal fer-nos tantes fotografies a nosaltres i fer fotografies als altres, que tampoc estaria malament.
Un toc d'atenció.
Exacte. Ser conscients, com a mínim ser conscients.
Sí, ser conscients.
Que amb tota la tecnologia i les socials, el més important és ser conscient. Després fes el que vulguis, però com a mínim ser conscient del que estàs fent. Mm.
Doncs sí, perquè després és allò, aquells perfils que veus només que selfies,
Correcte.
I al final t'acabes avorrint, saps? És com, em pots ensenyar alguna cosa que et motivi, no només a
Bueno, al final, offline, seria la persona que parla de jo tot el dia, no? Tota la conversa, jo faig jo.
És veritat.
Doncs seria al final el mateix de l'offline, doncs passaríem a l'online i jo crec que seria exactament el mateix.
Doncs sí, totalment, el mateix. Sí. I encara tenies una dada molt interessant, no?
Sí, bueno, era una reflexió. Més que una dada, era una reflexió que aquí hem discutit molts cops, que els seguidors, o sigui, que ni les cases connectades són intel·ligents, ni els seguidors de xarxes socials són amics. Val? Que al final el poder del vocabulari ens fa molt. És a dir, jo crec que és un error que diguem amics als contactes que tenim a les xarxes socials i ara comencem a parlar de cases connectades quan... Ai, perdó, de cases intel·ligents quan hauríem de dir cases connectades. No, les cases no són intel·ligents, els dispositius no són intel·ligents, són connectats i fan el que nosaltres li diguem que clar. Fem. Que darrere d'això hi ha una persona que ho ha programat i una persona que ho fa servir.
Hem de vigilar, doncs, amb el llenguatge, parlar com toca i també, doncs, vigileu amb els selfies.
Exacte, sobretot.
També.
Sobretot.
Molt bé, doncs ens anem de la petita a la gran pantalla.
Exacte.
Vinga, doncs que soni la sintonia, no sé quina sintonia...
Aviam si l'endevineu.
Si l'endevinem, però la Mireia se'ns va endevinar una...
És difícil,
una.
Aquesta?
Jo vull endevinar alguna.
Aquesta és molt difícil.
Ni idea.
Joan, jo ni idea,
Jo tampoc aquesta l'hauria sentit i tampoc no en tindria ni idea.
Però si no en certa ell...
Doncs si no ho sap, l'expert, Maxem.
A tu te les fico molt difícil sempre.
Ja sempre me les posa molt difícil.
S'ha de dir, s'ha de
dir. El repte del 2020 és encertar una banda sonora.
Doncs aquesta és la banda sonora d'Avatar.
Ostres.
No, només la vaig veure una vegada al cinema, ja no me'n recordo.
A més, no és famosa per la música, Avatar.
No, evidentment no.
I la porto per dos motius.
A veure,
per una
són?
Banda, perquè fa anys.
Quants anys fa,
es va estrenar el 18 de desembre de 2009.
Ostres.
Així que ja
i ara fa mal, això.
Ara sí que marxo, ara sí que marxo.
La veritat, hem vist a fer
vaig a fer selfies, que és millor que recordar que fa 10 anys d'Avatar.
Que fort. Sí, sí. Però no pot ser 10 anys.
I sembla que fa 4 dies.
Hem de ser conscients, allò que parlava.
Sí, veus?
Sí, sí.
I tant.
Que el temps passa molt ràpid.
Però a més la porto perquè si hem de fer un resum de com ha sigut el 2019 en pel·lícules,
sí.
Hem de ser conscients tant de que fa 10 anys del seu naixement com que ha sigut l'any de la seva mort. I és que començant amb les 3 pel·lícules més importants de l'any,
sí.
Avatar aquest any ha deixat de ser la pel·lícula més taquillera de la història.
Ostres.
Sí?
És veritat. I quina és ara la més taquillera?
Des del 21 de juliol de 2019, la Star pel·lícula
Wars?
Més taquillera... de la història és Vengadores Endgame.
Parece que fue hace mil años cuando salí de aquella cueva. Me convertí en Iron Man y supe que te amaba. Ya sé que dije que basta de sorpresas, pero realmente esperaba poder darte la última.
Doncs, si més no, sembla que aquesta pel·lícula l'ha vist tothom, menys vosaltres. Doncs.
No l'he vista.
Però... Sort que tinc aquí, Joan.
És que, i no l'he vista perquè...
I mira que m'agrada,
Ja, però em van dir que havia de veure algun anterior, no n'havia vist cap, i a sobre em van fer spoilers del final, i ja vaig dir, ja no vaig.
Bueno, és el que té Marvel, que estan fent tot un univers tan bèstia que o les veus totes o al final no.
Et perds,
no? No t'enteres ni de la meitat. Però tot i així van tenir un rifirrafe fins al final amb Avatar, aviam si les aconseguin atrapar o no. Al final, doncs sí, és la pel·lícula més taquillera de la història, només per 100.000 euros.
En sèrio?
En sèrio?
Només, eh?
Això sense tenir en compte la inflació, perquè si ajustem els preus de la inflació, no solament no ha avançat Avatar, sinó tampoc no ha avançat Star Wars i no ha avançat la pel·lícula realment més taquillera de la història, que és el que el viento se llevó. Però tot i així se li ha de reconèixer aquest honor. I a més ara que tothom està en pel·lis de superherois i ara tothom està molt pesat amb el Joker, doncs la pel·lícula de superherois de l'any ha sigut Vengadores Endgame. I Joker no falta ni parlar-ne.
I et va agradar, no? Per això, Vengadores o no?
Vengadores sí.
Sí? La recomanes?
Dins del món de superherois que acostumen a tenir totes narratives molt, molt, molt similars, té un guió molt curiós, molt intel·ligent, molt divertit, molt sorprenent. No te l'esperes d'aquesta manera, sí, sí.
Molt bé, què més?
A part d'això, a part de Vengadores per al seu èxit comercial, també la que tothom diu que és la pel·lícula de l'any és Parásitos.
La vecina le ha puesto contraseña a su router. Ah, ya está.
Bendito sea San Wifi. ¿Sabes? He visto a tus padres muchísimo mejor de lo que me esperaba.
Si tuvieran trabajo...
Mira, vas a darle clases particulares de inglés a esta chica.
No tengo el título.
¿Por qué no te aceptaron en la escuela de arte?
¿Quieres callarte?
Si hubiera una carrera de falsificación de documentos en Oxford...
Molt bé, que doncs, és el que ens explica Paràsitos.
Tampoc no l'heu vist?
No l'hem vist.
No, no, estic... Ui, que malament.
Anem malament.
Ja tinc
molt
propòsit
malament,
per 2020, eh?
Les tres pel·lícules del 2019
menys
i encara no les heu vist.
Menys selfies i més cinemes.
Que malament.
Tu i jo anem molt malament, eh?
2020 tinc un gran projecte,
eh? Has de en el rànquing.
Doncs Paràsitos és l'última pel·lícula del director coreà, sí, Bong Joon-ho, que si més no... Ja això la gent diria, bueno, tampoc no és per tant, però han de tenir en compte que va guanyar a Cannes, millor Palma d'Or, ara mateix està nominat a 3 Globus d'Or, tant a millor pel·lícula de parla no anglesa com a guió i a director, és la primera pel·lícula americana que ha aconseguit tantes nominacions als Globus d'Or, i tothom apunta de que arrasaran els Oscars, fins i tot potser aconseguir la millor pel·lícula i ser la primera pel·lícula de parla no anglesa en guanyar millor pel·lícula.
No, però escolta,
hem de veure.
Sí,
perquè... Si no hi ha excusa, eh?
Fem un especial, allà.
I bueno, només per fer un petit resum de la trama, és tot una família pobra de Seul que fa és començar-se a infiltrar-se en una casa de rics, en una casa d'enricachons, infiltrant-se en oficis. Un nen el contracten, el fill el contracten per fer classes d'anglès, tot i que no en té ni idea d'anglès, i diu, mira, conec una noia especialista en art, que és la seva germana, que no en té ni idea d'art, però l'enxufa com a professora d'art, el pare l'enxufa de xòfer, va enxufant a tota la família fins que això acaba explotant de forma horrible i sangrenta.
Com no m'esperava,
sí,
això.
Sí, molt surrealista, però tot i així... Encaixa tot. La veus i dius, ostres, és que és...
Tu creus, no?
Sí.
Tu creus.
Hauria de ser impossible, però no t'ho sembla. Realment és una recomanació molt, molt, molt bona. És la pel·lícula de l'any, per mi personalment i per molta gent, i s'ha de veure.
Ens l'haurem d'anar a veure, no, Joan?
Sí, clar, però on la veiem ara?
Ara esperar segurament. Esperar que surti a Netflix o a...
No, encara la podem veure.
Encara
a Barcelona,
està?
Sí, mira.
Ah,
a Barcelona,
sí?
O a Verdi, sí, sí, sí.
Mira, doncs ja tenim plan, o sigui, per aquest cap de setmana.
Després li haurem de preguntar, ja, perquè està dient que anirà.
Ja.
Perquè és molt bona. Ah.
Vinga,
és molt bona.
Qui més?
I la tercera i última pel·lícula de l'any que resumeix tot l'any, si més no resumeix tot un fet que ha estat passant, i és que Netflix s'ha convertit en el rei del cinema.
Sí,
fins fa 3 anys el cinema era algú que no li anava ni li venia, feia pel·lícules xorres per omplir temps i adéu, però ara mateix, aquests 3 últims anys, ha començat a impulsar tota una producció de grans obres d'art extraordinàries que li estan fent agafar molt reconeixement dins del món del cinema i, si més no, que li està donant uns nous aires i que l'està rejuvenint, que està fent que el cinema torni a ser famós, torni a tenir renom, la gent el torni a mirar. O sigui, estic molt content d'aquest canvi que està fent Netflix en la seva producció. I tot i que tothom estava al principi molt dient de l'Irlandès, que seria una gran pel·lícula, el que ha acabat triomfant molt de Netflix aquest any i que tothom n'està parlant és Història d'un matrimoni.
Boníssima. Oh, superfan. Mira, aquesta l'he vist.
Sí, no? Ja no.
Infectious. Has guanyat.
He guanyat.
No estàs aprovada, però s'ha guanyat. Really plays. She gives great presents.
She's competitive. What? Are you kidding? Explica-li al Joan, a veure, de què tracta.
Història del matrimoni, el títol ho diu tot, és la història d'un matrimoni, sobretot del seu divorci.
Exacte. Ah,
és una parella que simplement ella ja no pot viure amb ell, la seva relació no ha funcionat i es divorcien. Decideix separar-se d'ell.
I ella és Scarlett Johansson.
Ella és Scarlett Johansson i ell és Adam Driver. O sigui, els noms...
Me l'apunto,
ja...
Apunta-te-la, ja, a mi m'agrada
perquè...
molt.
No, perquè estic escàs de pel·lícules a Netflix.
Sí, a mi m'agrada molt. La vaig veure que la vaig enganxar així de Netflix. Va, mira, que miro i vaig dir, hola, què és això? És boníssima.
Ja tothom en parlava, però quan es va estrenar, és que va ser un enrenou brutal, tothom va començar... És genial, o sigui, és magnífica. És d'aquestes pel·lícules que és impossible, és molt senzilla, però és impossible no identificar-te
amb un dels
dos i sentir un conflicte, dir, ostres, és que vull que guanyi aquest, vull que guanyi aquest, i arribar a una tensió.
I tu amb qui et posicionaves, ara, que ara tinc curiositat.
Jo amb ell.
Jo també.
Sincerament.
A mi em va sorprendre, però jo amb ell també.
Ja, tothom diu, no hi ha un comú, tothom diu un dels dos.
El que passa amb les històries personals, amb les relacions, no?
Però ara mateix... És que ha sigut un èxit aquesta pel·lícula.
Que bé, bé m'hagués anat bé ahir, a la nit, que vaig veure Esportuvient, una pel·lícula horrible.
Però... Doncs hauries tingut lloc per aquesta.
Doncs a veure, que tenim un xat dels proscriptors. Envia un WhatsApp, saps? Tenim un expert en cinema, tenim un expert en sèries, i segur
és que era molt dolenta,
clar.
Una pel·lícula de riure, que no vaig riure en cap moment.
Doncs ara mateix a Netflix tenim tant l'irlandès, que jo encara no l'he vist,
sí,
perquè tothom
jo la tinc
està
a mitges.
Dient...
Perquè és que clar, és molt...
Tothom està dient que és massa llarg.
És que és massa... Jo m'ha passat això, saps? Aquest Nadal començo i m'agafa una son dona
la
que
sensació de dir...
És que 3 hores, no? 3 hores.
Sí, jo ja per 3 hores.
Tothom està dient, al final està bé, té un missatge molt clar, però que no feia falta 3 hores. Però el que tothom parla molt de Netflix és això, Història d'un matrimoni, i també ja que estem, a Los dos papes.
Ah, aquesta no l'he vist, mira, me l'apunto.
És una pel·lícula que no la coneixia ni Déu, sobre la història del traspàs entre els dos papes últims de Roma i la seva relació conflictiva.
Doncs també segurament serà molt interessant.
Sí.
Jan, Joan, moltíssimes gràcies per fer-nos aquestes recomanacions i ens veiem també d'aquí uns 15 dies. Va?
Perfecte.
Que vagi molt bé, una abraçada. Come on.
Al matí, amb Raquel García.